Escoltes a mig matí.
To go to sleep when I got you next to me.
Doncs aquí estem amb tecnologia al dia. Com cada dimecres a aquesta hora parlem dels temes més actuals, tecnològicament parlant. I ho fem amb el Raül Riera. Bon dia, Raül.
Bon dia, bon dia.
Què tal?
Bé, bé. Un dia gris, però... però bé.
Han caigut quatre gotes, però grosses, eh?
Sí, sí, però...
no. Gotes, gotes.
Sí, 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 a mi els dies com aquest, la veritat és que m'agraden després del dia com ahir, que feia tanta calor.
Sí, i... el que passa que farà una xafogó d'aquí una estona, que ja veuràs.
Sí, això també és cert.
No s'aguantarà la cosa.
Quan està tan gris i no plou...
I, a més, el sol està tan calent...
Sí, sí,
que el ploure
sí.
Encara sembla que puja més l'escalfor.
Sí, la veritat és
però,
sí.
Però, vaja, esperem, doncs, a veure si plou una mica.
Sí, la veritat que sí.
Amb ganes. Doncs què ens explicaràs?
Bé, doncs hem de parlar d'una notícia que, bé, doncs, va, fa unes setmanes ja vam comentar i doncs, ja s'ha sabut, es tracta d'una subhasta que va tenir lloc i era un NFT, que recordem que això és com una espècie... és una peça com d'art, per dir-ho d'alguna manera, no? Que seria digital, no? I que es ven... sí. Com si fos doncs, com un quadre o una escultura o no? una espècie de peça d'art, però que és digital, no?
Sí.
I bé, doncs, em van parlar fa unes setmanes que se subhastava el que és el codi original de la World Wide Web, val? La
sí.
www, val? Que el seu creador, Tim Berners-Lee, va fer una subhasta, no? I finalment aquesta subhasta s'ha tancat en 5,5 milions de dòlars. Per tant, déu-n'hi-do el que n'ha tret aquest senyor d'aquesta...
tela, eh?
Sí, sí. El codi original té uns 30 anys, aproximadament, no? I, bé, és l'origen del que coneixem avui en dia d'internet, no? De com es connecta tots els hiperenllaços, no?, d'una pàgina a una altra i com ho busquem també entre ells.
Mm-hmm.
I, doncs, bé, aquest senyor va decidir subhastar-ho. I, doncs, ja s'ha acabat aquesta subhasta en els 5.434.500 dòlars. És el preu que ha arribat a la xifra per aquesta peça d'art digital. Amb aquests diners, s'emporta el guanyador, que no sabem qui és, o el guanyador, el comprador,
sí, el comprador,
que no sabem qui és, tampoc no ha transcendit qui és el senyor que ha pagat això, o la senyora, i bé, doncs, el comprador, a canvi del pagament d'aquests 5,5 milions de dòlars, s'emporta una còpia digital de 9.555 línies de codi, una animació de vídeo de 30 minuts visualitzant el codi, un pòster digital i una carta digital firmada pel propi Tim Berners-Lee. Mm. Per tant, doncs, és un dels NFTs que doncs, més amunt ha arribat amb la xifra, no?, de venda. Tot i això, el rècord de venda de NFT va ser per una peça realitzada per l'artista Beeple, que es va vendre per ni més ni menys que 69 milions de dòlars. Aquest és l'NFT més car que hi ha hagut fins ara en subhasta.
Estic al·lucinada.
Déu-n'hi-do, eh? I també, doncs, un altre doncs, que va ser també molt important va ser el primer tuit de Jack Dorsey, que va ser venut per 3 milions de dòlars. Aquests són els NFTs...
Hi ha gent, perdona, que li sobren diners, no?
Sí, la veritat és que sí.
I diu, què faig? Doncs mira, compro el primer tuit.
Jo, vam comentar alguna vegada, que jo també crec que és una miqueta per, com passava amb l'art, una miqueta per blanquejar diners, no?
Sí, segurament.
Té tota la pinta perquè, no sé... No
sé.
Gastar-te a tots aquests... A veure, per exemple, això jo és el que et vaig comentar fa uns dies, parlant d'això, que comprar... qui tingui molts diners, això ho trobo, no ho trobo malament perquè al final és una peça d'història, no? És el primer codi que s'ha fet, però en tot cas doncs, ho trobo bé, molt exagerat aquestes quantitats de diners. I bé, doncs, cal dir que els NFTs es poden controlar, es pot saber, es veu que tenen una espècie de control bloc per bloc, alguna cosa així, no? Que tu saps on està aquest NFT en tot moment. O sigui, pots saber a qui el té i en cada moment. El que passa és que es veu que es diu cadena de blocs, val?
Sí.
I es pot fer un seguiment únic d'aquests ítems. També es pot saber si és o no l'arxiu digital original, val? Per tant, doncs, això que també teníem alguns dubtes, també es pot saber si és o no l'original mitjançant aquesta cadena de blocs. Sí. Però el problema és similar al resta de temes relacionats amb les criptomonedes i les cadenes de blocs, que és l'enorme impacte mediambiental que pot tenir tots els càlculs necessaris per part dels ordinadors. O sigui, cal tenir ordinadors allà fent càlculs... tota l'estona, i per l'altre costat també que s'està venent una còpia digital de l'obra i no l'obra en si. Clar. Per tant, clar, com sabem si és l'obra original o és una còpia? Clar, et diuen que és l'obra...
Has de confiar.
Clar, et diuen que et vens... Qui ho ven et diu que és l'original, però pot ser una còpia.
Sí, clar, què t'han de dir?
Clar. Complicat, però bé, en tot cas, doncs, la notícia seria aquesta. 5,5 milions de dòlars per un NFT de la World Wide Web.
No està malament, no?
Déu-n'hi-do.
No està malament.
Parlem ara, Sònia, d'un invent que, bé, doncs, és molt important, pot ser molt important en els propers... en el que fa la tecnologia, també en l'aspecte de la salut. És que es crea el primer marcapassos biodegradable que es dissol en el cos un cop el cor ja doncs, té el seu batec correctament.
Ah,
què et sembla?
Molt bé, no?
Sí, sí, és un marcapassos inalàmbric i biodegradable que qui necessita ajuda temporal per corregir problemes de cor doncs, el podrien utilitzar. És un nou treball de científics de la Universitat de Northwestern Illinois qui han construït el primer marcapassos d'aquest estil. El 1958 es va implementar el primer marcapassos, val? Però del que coneixem, doncs, el tradicional, i el 2013 es va crear un marcapassos que no necessitava intervenció quirúrgica. Val? I ara doncs, sembla que s'ha provat, de moment s'ha provat amb animals, val? Amb la prova doncs, més... amb què ha quedat més palesa que pot funcionar aquest marcapassos biodegradable és amb gossos. És el que s'ha provat amb gossos i que funciona correctament i per tant doncs, ja sembla que podria ser ja d'aplicació per humans. No?
Molt bé.
Uh-huh. Està construït mitjançant magnesi, tungstè, silici i un polímer PLGA, val? I es tracta de materials compatibles amb el cos que mitjançant reaccions químiques es dissolen. Per alimentar-se, és un dispositiu extern, envia unes ones de radi al receptor del marcapassos i unes ones que són aprofitades per obtenir l'electricitat necessària per regular el batec del cor. Aquest marcapassos és sense bateria, com diem, doncs, se li envia mitjançant ondes i ha estat provat en èxit en diferents animals, sobretot en gossos. El temps d'aquest degradat és d'unes setmanes. En aquesta prova, que es publica a la revista Nature, Nature Biotechnology, no? Que és on es publiquen totes aquestes, guanyant aquestes proves.
Aquests, sí.
Doncs en aquest cas va durar 4 dies i posteriorment es va dissoldre per desaparèixer dels escàners. Però aquests dies d'ús i dissolució són només un exemple. Segons explica l'equip, modificant el gruix del marcapassos podrien variar el temps que és capaç de funcionar. Per tant, doncs, en aquesta mateixa publicació, en aquesta revista, la Nature Biotechnology, els seus creadors doncs, diuen que a vegades els pacients només necessiten marcapassos temporals. Normalment sol ser després d'una cirurgia amb el cor, no?, o un atac cardíac, o també una sobredosis de drogues. Es veu que amb tot això, amb un marcapassos d'uns quants dies ja en tindríem prou, i aquesta podria ser una solució. Per tant, doncs, són bones notícies, no?
Molt bé, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Tots aquests avenços,
sí,
molt
sí.
Bé.
Sembla que cada vegada això de que sigui biodegradable, no?, de tots aquests materials, s'anirà imposant amb més utilitats.
Home, doncs ja està bé.
Sí, sí.
Què més ens explicaràs?
I bé, doncs hem de destacar també, no sé si tu en tens o no, però tens l'aparell Amazon Echo. Seria com una espècie de Alexa, no? És un aparell que tenim a casa, no?, que li podem parlar i ens facilita doncs, informació, o podem connectar diferents aparells de casa si tenim, per exemple, bombetes amb Bluetooth o no, diferents aparells els podem connectar i activar a través de la veu mitjançant aquests aparells, no?
Sí.
Bé, doncs, ara s'ha mitjançant un estudi, sembla que la memòria física d'un Amazon Echo es manté la informació personal que queda registrada en aquest Amazon Echo encara que es restauri de fàbrica. Mm. És a dir, encara que restaurem de fàbrica i vulguem vendre aquest Amazon Echo, les nostres dades personals, alguna informació personal, encara quedaria gravada dintre d'aquest aparell. I bé, doncs, com sabem, doncs, cada vegada és més difícil controlar el flux de les nostres dades d'informació i, doncs, sobretot, quan s'utilitza en dispositius i diferents plataformes, no? I aquesta, doncs ara una investigació apunta a que ni tan sols és suficient resetejar aquests aparells, ja que les dades com la localització o les credencials de la Wi-Fi són accessibles tras la restauració de fàbrica d'un Amazon Echo. Déu-n'hi-do, eh?
Molt malament.
Són coses que tenim a casa, molt,
sí,
que utilitzem molt, i bé...
Però clar, també hi ha gent que l'utilitza més, hi ha gent que l'utilitza menys.
Sí.
Jo, per exemple, jo no tinc vinculat el meu telèfon a l'aparell.
Val.
Perquè no em dona parlar malament la gana.
No, està bé això, està bé.
I ni tinc llums, ni tinc teles, ni tinc històries aquestes. Només el tinc per la música i per preguntar coses.
Bueno,
ja està, només la música.
Està bé, però...
Però clar, és que amb tot el que llegeixo se'm treuen les ganes.
A veure, no és tan fàcil accedir-hi, eh?
Ja,
aquesta,
però...
aquesta informació... És una investigació de la Universitat Northeastern, en aquest cas, als Estats Units,
sí,
que després de 16 mesos aplicant enginyeria inversa, val, en aquests altaveus Amazon Echo, de segona mà, mostren que hi ha carències a nivell de protecció de dades privades. Segons especifiquen, un usuari amb coneixements suficients podria accedir a dades com les credencials de la Wi-Fi, la localització dels anteriors propietaris i els seus dispositius de seguretat, com càmeres de vigilància o, en aquest cas, aquestes, el tema de cerradures, no? Quan són intel·ligents, no? Quan posem a les portes... hi ha uns dispositius que podem posar a les portes que tanquen, no? Sí. De manera intel·ligent, doncs aquí també s'hi podria accedir.
Home, doncs t'ho imagina't, a tot.
Déu-n'hi-do, eh? Ja diem, no és senzill, s'ha de tenir coneixements de programació i bastant avançats, però es podria accedir a les dades d'algú que t'hagi venut aquest Amazon Echo. Per tant,
doncs,
penseu dues vegades abans
de... Sí, sí, no el veneu, destruïu-lo.
Sí, és millor destruir-ho que quedar-nos amb això.
Xafeu ben xafat i punt.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. Clar, es fa por, eh?
Sí, sí, sí. Bé, ara parlarem d'un altre aspecte, no?, que una miqueta més agradable, que...
Espero.
Sí, aquests dies s'està disputant, com tots sabeu, òbviament, l'Eurocopa, no?, de futbol. Bé, doncs, en aquesta Eurocopa, qui, o bé, qualsevol que hagi vist un partit de futbol, bàsquet, de vòlei, el que sigui, sempre hi ha al darrere, no?, en partits d'aquests importants, les tanques de publicitat, no?, que es veuen entre el públic i els jugadors, no?,
sí,
que queden, diguem, a peu de camp o a peu de pista, no?
Sí.
Bé, doncs, aquests anuncis, potser, probablement hi ha gent que ja ho sap, però en tot cas, doncs, ha sortit també la notícia d'arrel d'aquesta Eurocopa, amb aquests anuncis s'utilitza realitat augmentada en publicitat. Això què vol dir? Que depèn d'on vegis, d'on estiguis tu veient aquest partit, en referim país, continent, no? Només per país,
sí.
Veus una publicitat o una altra.
No em diguis.
Això no tothom està veient el mateix. Sí, sí. I és així, doncs, que la publicitat esportiva, doncs, ha anat evolucionant també, i aquestes valles que són rotatives, no?, amb el logo de la marca que es repeteix, són un format amb múltiples avantatges, com apunten alguns experts, per aprofitar al màxim aquest espai i companyies que ofereixen el que es denomina com a Parallel Ads. És una tecnologia de realitat augmentada que adapta en temps real al que es veu. Un format que sorprèn per lo bé integrat que queda el resultat i que s'utilitza des de fa anys també a la Lliga i ho utilitza sobretot també MediaPro. Per tant, quan estigueu veient els anuncis de publicitat, penseu que vosaltres esteu veient una, però...
Però a França poden estar veient una,
sí,
altra.
Sí, perfectament. Sí, sí. Depèn de quin canal ho estiguis veient, no?, perquè ho estàs veient per un país o per un altre. És veritat que hi ha vegades que quan intentes entrar en una pàgina... que diu, mira aquí el vídeo que ha marcat Messi aquesta nit, no? Tu entres a aquella pàgina i posa, no pots veure aquest vídeo perquè estàs a un país que no té els drets d'aquesta competició, no?
Sí.
Doncs això seria una miqueta igual, no? Depèn de quin país entris, doncs pots veure una publicitat o una altra. I per tant, doncs, que...
Més que a la carta, la publicitat a la carta, no?
Sí, 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 correctament. És així, o sigui, cal adaptar la publicitat a tot i en això, doncs, també es fa. O sigui, són anuncis que estan sincronitzats en 3 mil·lisegons. Per tant, doncs, la tecnologia, aquesta amb realitat augmentada, funciona al detall, ja està perfeccionada al detall. I bé, doncs, això, com si ho voleu... Si us hi podeu fixar, quan veieu un partit, doncs, veureu... És que pràcticament no s'aprecia
no
que és,
no?,
realitat augmentada. I bé, doncs, ara, doncs, també fent així una miqueta de memòria, si qui vegui els grans premis de motociclisme, per exemple, surten una espècie de murs virtuals on es veuen molts aficionats, però que no hi ha... És a dir, surten mig de la pantalla, però sembla que estigui a dintre del circuit. Es veu clarament que és fet amb realitat augmentada i perquè està allà enmig i perquè és impossible que hi hagi un panell tan gran, no? Però en aquest cas està bastant molt aconseguit, en aquest cas, perquè es veu... pots veure un jugador passant per davant d'aquesta tanca i no es veu que sigui... que s'ho superposi cap imatge. Està molt ben aconseguit.
Carai.
Déu-n'hi-do. I acabarem parlant dels viatges a l'espai, Sònia.
Ai, pensava que em parlaries dels bitcoins.
No, avui no tenim notícies
de
bitcoins. Avui no. Però avui tenim una notícia també que és divertida i curiosa perquè també, si hi ha... També hi ha d'haver una miqueta de pique en aquests vols a l'espai, no? I és que no sé si recordes que tot just la setmana passada anunciàvem que Jeff Bezos, val?, va anunciar que volaria a l'espai, val? Sí. Jeff Bezos és ara, per cert, és ex-CEO d'Amazon. Ha deixat ja de ser el CEO. ho ha decidit ell i ha, doncs ha seguit ja...
Ha plegat.
Sí, ha plegat. I bé, en tot cas ha dit que ja n'estava cansat i bé.
I que s'anava a l'espai.
Sí, que prou diners deu tenir ja.
Evidentment.
I bé, doncs ja és ex-CEO d'Amazon i sí. Tot just fa una setmana va anunciar, o fa 10 dies, va anunciar quan faria el seu proper vol, que, sí. El seu primer vol a l'espai, que seria el dia 20 de juliol, que viatjaria amb el New Shepard, es diu la nau, val? Doncs bé, ha arribat Richard Branson, que és el CEO de l'empresa Virgin,
sí.
I ha dit, no, això no pot ser. Sí, tu vas el dia 20 de juliol? Doncs jo hi vaig a l'11.
Jo hi vaig abans que tu.
Sí, totalment.
Doncs això, ja no? Deu estar molt enfadat, aquest senyor.
Sí, sí, és que els piques d'aquests...
Sí, sí.
Anava a ser el primer milionari en viatjar a l'espai, però això, anava a ser. Perquè Richard Branson, el propietari de Virgin Galactic, s'ha avançat per la dreta. Així ho ha fet saber la pròpia companyia a través d'un comunicat al seu web oficial en què, a més, ha anunciat la finestra de vol per la seva missió de prova. S'obrirà el dia 11 de juliol, això sí, a l'espera de les verificacions meteorològiques i tècniques, que també depenen d'això, òbviament. Mm-hmm. Si tot va bé, Branson volarà 9 dies abans que Bezos. La missió del Virgin Galactic té com a nom Unity 22... S'obre a dir que és la 20a prova, 22a prova del vol per aquest Unity i, a més, també és el quart vol tripulat de l'empresa i el primer en portar una tripulació completa de 2 pilots i 4 especialistes. Entre els especialistes està Richard Branson. Bé, els objectius de la missió són avaluar la cabina del client comercial com una tripulació completa, no?, per veure si poden portar turistes a l'espai en els propers vols, o bé, doncs, en aquest cas, també demostrar les condicions per realitzar experiments d'investigació atesos per humans i confirmar el programa de capacitació. Els 4 especialistes són Beth Moses, instructora principal d'astronautes al Virgin Galactic i líder de la cabina, Colin Bennett, que és enginyer cap d'operacions, Sirisha Banda, que és vicepresidenta d'assumptes governamentals i operacions, i Richard Branson, que és el jefe. I diu, clar, està catalogat com a especialista, no?
Sí.
I bé, diu, li van preguntar, no?, què és el que farà com a especialista Richard, sí, Branson allà dalt.
Sí.
No? I han dit, avaluarà l'experiència d'un astronauta privat i se sotmetrà al mateix entrenament, preparació i vol que els futurs astronautes de Virgin Galactic. La companyia utilitzarà les seves observacions del seu entrenament de vol i experiència en vols especials per millorar el viatge de tots els futurs clients astronautes. Vaja.
En resum, res.
Res. Anirà allà a assegurar...
No farà res.
I farà el que farà qualsevol altre que pagui.
De posto.
No? Sí.
Va de posto.
És a dir, el que ve a dir aquí és portem el jefe perquè faci de conillet d'Índies...
Per tenir-lo entretingut, jo
sí,
crec que ho
sí, perquè vol pujar allà dalt,
sí,
i provar,
sí,
si els altres poden pujar, o sigui, si es poden vendre bitllets d'aquest,
sí, sí,
vol.
Sí, està claríssim.
Sí, sí. I bé, doncs el viatge que faran aquestes 6 persones serà un vol suborbital. En aquest cas, l'altitud serà d'uns 100 quilòmetres d'alçada per sobre de la línia de Karaman, que és suficient per experimentar aquesta sensació d'ingravidesa. El mateix viatge que farà Jeff Bezos i que aquest també es retransmetrà en directe. Per tant, els qui vulgui veure també ho pot veure a través
de... Quan hi costava, la broma?
D'internet. No tinc les xifres aquí, però en aquest cas, o sigui, el que teníem les xifres era del que costava un bitllet.
Sí.
Val? Aquests, de moment, volaran ells només, els tècnics i 2 pilots. Val? Aquests no hi ha turista especial. En el cas de Jeff Bezos, que viatjarà el dia 20 de juliol, sí que portarà un turista que va comprar el seu bitllet. En tot cas, com diem, aquest pique que està...
Home,
clar, no
li aixafa la guitarra.
Sí, però a vegades les presses...
Sí, i si ho tenia planejat i no ho havia dit?
Sí, no? Que ja ho tenia tot preparat i ja va esperar que...
I ha esperat que l'altre ho fes públic...
Per avançar-se.
I ha dit, doncs ara veuràs tu, jo vaig abans que tu. No sé.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Tot per ser el primer en volar a l'espai. Però bé, doncs el dia 11...
I quan dura el viatge, te'n recordes?
Eren 10 minuts.
En total?
Sí, el viatge, aquí no ho posa, el viatge que farà Jeff Bezos amb el seu New Shepard eren 10 minuts.
O sigui que no farà ni nit.
No, que nit. No farà ni hora, ni mitja hora farà. Eren 10 minuts pujar i baixar.
Ni un cafè.
No, 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 no dona temps, no dona temps. Sí, és que si et fas, si fas un cafè baix encara no l'has digerit quan has tornat quan has pujat i baixat. Aquest, doncs, no crec que variï gaire el temps de vol, perquè...
No, clar, serà similar.
Si és el mateix viatge que ha de fer Jeff Bezos,
clar.
Doncs aquest senyor Richard Branson, com a mínim, passarà a la història, o això és el que vol ell, com el primer que ha fet un vol...
Sí, sortirà a Viquipèdia, com el primer.
Sí, sí, un vol especial. Ja
i
està.
Bé, això serà diumenge, doncs, no?
Ah, sí, dia 11.
Diumenge.
Sí, l'aspecte climàtic i tècnic acompanya. Pot ser que, perquè moltes vegades això passa, quan envien alguns... clar, això és més... quan ho envien a l'espai, no?, els coets, solen haver de modificar els dies d'enviament o retrasar-ho degut a l'aspecte climàtic o també a algun problema tècnic. Ja, potser amb les presses...
Clar, no se sap.
Però bé, tens 9 dies per tirar el vol a l'espai abans de que pugi l'altre. No t'estrany que es passin un al costat a l'altre a veure qui arriba abans.
Imagina una cursa.
Sí. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do com està el món, eh?
Sí.
Ui. Molt bé, doncs estem aquí.
Fins aquí, sí.
Doncs la setmana vinent més.
Molt bé,
que ja sabrem com ha anat el vol, no?
Sí, ja ho explicarem, a veure.
Molt bé. Gràcies, Raül.
Adéu, bon dia.